Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Si a partir d'ara heu de comprar un abonament de Rodalies, l'heu de pagar sencer perquè han deixat de ser gratuïts. Els abonaments recurrents han perdut la bonificació després que Junts i el Partit Popular han fet caure el macrodecret del govern espanyol que preveia els descomptes al transport públic. A Catalunya, prop d'un milió d'usuaris han fet servir l'abonament gratuït cada quatrimestre, a partir d'aquest dijous. Per tant, les màquines expenedores i les taquilles vendran els abonaments a preus anteriors al setembre del 2022. A la resta de canals de venda, la comercialització s'implantarà de forma progressiva. Segons Renfe, els usuaris es queixaven que no han tingut marge de maniobra.
Si yo lo hubiera comprado ayer no había ningún problema, pero si lo compro mañana ya no puedo. Es un agravio absoluto y un desastre como se ha planteado.
Els abonaments d'Avant costaran el doble, mentre que la T-Usual i la T-Jove passaran de tenir un descompte del 50% a només el 20%. Notícies amb Marc Teixidor.
Donald Trump amenaça Rússia amb més sancions i aranzels si no acaba amb la guerra amb Ucraïna de forma ràpida. El president dels Estats Units emplaça Vladimir Putin a arribar a un acord amb Kiev per posar fi a un conflicte bèl·lic que qualifica de ridícul. Mentrestant, Polònia, país fronterer amb Ucraïna i que exerceix la presidència de torn dels 27, avala l'exigència de Trump que els països aliats augmentin fins al 5% del PIB la seva inversió en defensa. S'hi ha referit el primer ministre polonès Donald Tusk al Parlament d'Estrasburg.
No preguntis què pot fer Amèrica per Europa i la seva seguretat. Pregunta què podem fer nosaltres mateixos per la nostra seguretat.
El Banc Sabadell ha aprovat formalment aquest dimecres el retorn de la seu social a Catalunya. El Consell d'Administració considera que ja no es donen les circumstàncies que van motivar el trasllat a Alacant l'octubre del 2017 en ple procés sobiranista. Patronal i sindicats confien que a partir d'ara tornin altres empreses que van marxar en ple procés. Josep Sánchez Llibes és president del Foment de Treball.
Altres companyies rellevants que van marxar del nostre país seguiran els passos del Banc de Sabadell i de Siemens Molins. Per tant, també des d'aquest punt de vista som optimistes.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 94 anys a Sant Joan les Fonts a la Garrotxa. Han detingut un home de 22 anys en relació amb el crim que, segons les primeres informacions, seria familiar de la víctima. Aquest dimecres, unes 200 persones han fet un minut de silenci al municipi per condemnar aquest homicidi.
L'ús del català entre els joves està en caiguda lliure a les Illes Balears. Només un 9% mantenen la llengua catalana quan se'ls adrecen en una altra. 14 punts menys que fa 18 anys. És una de les conclusions de l'enquesta de la joventut del govern balear. El president de l'Obra Cultural Balear, Antoni Llebrés, reclama mesures urgents.
Reivindicant que la Diada de Mallorca, la sentida per tots, la històrica, és la que celebra el moment fundacional del nostre poble, tal dia com avui, i per això demanam en el Consell que reconsideri el seu canvi de data.
L'empresa propietària del diari britànic The Sun ha pactat el pagament d'una indemnització al príncep Enric d'Anglaterra per intromissió il·legal en la seva vida. L'acord permet anul·lar el judici civil que havia de començar dimarts. Londres, Colla Ballester.
Bona nit. El príncep Enric els acusava d'intrusió il·legal en la seva vida, però aquest judici tan esperat no es farà després que el grup Murdoch ha acceptat pagar una gran quantitat de diners i emetre una disculpa pública admetent tècniques il·legals per interferir en la vida privada i amb la implicació dels càrrecs de l'empresa. David Sherborne és l'advocat del príncep Enric.
En una victòria monumental, avui News UK ha admès que deixant el títol insígnia de l'imperi mediàtic britànic de Rupert Murdoch s'ha implicat efectivament en pràctiques il·legals.
News Group Newspapers, la filial britànica de l'imperi del magnat nord-americà, també s'ha disculpat formalment.
La veritat que s'ha exposat ara és que News Group Newspapers va contractar il·legalment més de 100.000 investigadors privats durant almenys 16 anys, en més de 35.000 ocasions.
Centenars de persones, entre elles l'actor Hugh Grant, van interposar demandes a partir del 2019, però tots han pactat acords extrajudicials.
I els esports, el Girona ha dit adéu definitivament a la Lliga de Campions de Futbol en perdre per 1-0 contra el Milan a San Siro. Derrota dels gironins que matemàticament els deixa ja sense opcions d'accedir als setzens de final. Com a balanç de la trajectòria europea, el capità dels gironins, Estuani, considera que han obtingut pocs rèdits en relació amb el joc mostrat.
Con los llamados más grandes quizás hemos competido bastante bien, pero no hemos llevado nada de premio, ¿no? Que al final eso es lo que cuenta. Queríamos competir para ganar y bueno, no lo hemos logrado.
També jugats, entre d'altres, Madrid 5, Salzburg 1 i Paris Saint-Germain 4, Manchester City 2.
El Barça femení s'ha classificat per la final de la Supercopa, que jugarà diumenge a Leganés. A la primera semifinals, els blaugranes s'han imposat per 3-0 a l'Atlètic de Madrid amb doblet de gols de Clàudia Pina i un tercer de Caroline Graham.
I d'altra banda, el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola ha obert un expedient disciplinari al Getafe pels insults racistes que va rebre el lateral del Barça Valde al partit de Lliga de dissabte passat al Coliseum.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corberó, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dimecres? Des d'aquí una salutació fortíssima per socis i simpatitzants del Girona, amb els millors desitjos. Qui sap si heu comentat el no de Junts i el PP, que atura la pujada de pensions i els ajuts al transport, o que el lloguer de temporada s'ha multiplicat per 6 en només 5 anys. O potser doncs us ha impactat el sermó de la bisbessa episcopal Marianne Edgar Wood, que ha etzibat des del púlpit de l'Església el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegut a primera fila aquestes paraules.
I ask you to have mercy upon the people.
Li demano que tingui pietat de la gent del nostre país que estan espantats. Són gais, lesbianes i infants transgènere, en famílies demòcrates, republicanes i independents. Algunes temen per la seva vida. I la gent que cull les nostres collites i que neteja les nostres oficines, que treballen en granges avícoles i en plantes envasadores de carn. Gent que renta els plats als restaurants on dinem, que treballen en torns de nit als hospitals. Potser no són ciutadans o no tenen la documentació apropiada. Però la gran majoria d'immigrants no són criminals. Paguen impostos i són bons veïns. Són fidels membres de les nostres esglésies, mesquites, sinagogues i temples.
Amb motiu d'aquesta nova presidència, aquesta nit hem reservat la primera trucada al professor emèrit d'Història Contemporània de l'Universitat Pompeu Fabra, nascut als Estats Units, per cert, Enrico Zelaya de Cal, per demanar-li si es pot fer un símil entre l'expansionisme alemany sota el nazisme i el que ha manifestat Donald Trump. I ara mateix obrim el 93-201-7474 per fer preguntes o respondre'n d'altres, com aquesta de la Isabel de Sant Cugat, que demana qui decideix quins instruments es toquen a l'església. M'ha cridat l'atenció la resposta que ens escriu en xarxa la Joquima. Vaig treballar en una residència d'avis, els diumenges feien missa, a la sala d'actes pràcticament no hi anava gairebé ningú. Va venir un capellà jove, de Sud-amèrica, parlant un català perfecte, i amb uns nois i noies amb guitarres i tot cantant, va començar a córrer la veu i la sala de seguida es va fer petita. Donaven vida, alegria, i van atreure creients i no creients. I el mossèn es va guanyar la simpatia de tothom. Coneixia cadascú pel nom, els escoltava. Va ser una bona idea, això de les guitarres i els cants. Però sota, per llançar aigua al vi, el Carles escriu: Joguima, això és una tècnica molt vella. Quan jo era jove també hi havia capellans, conveiars, que tocaven la guitarra o et posaven l'àlbum de Jesucristo Superstar per atreure gent jove. Tot això està molt vist. Les xarxes tenen això, eh? Aquesta democratització. Pots veure-hi una mica de tot. Si voleu entrar en aquest cas al Facebook i llegireu això que ara us hem recordat. 8 línies, ara obertes, lliures, 93-201-7474. Atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és Servei Públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Esperant l'anyada dels aglans, s'ha mort la truja.
Dites fites.
És part del discurs del Hitler quan va arribar al poder el 33, i aquest és el moment en què el multimilionari Elon Musk, després de la investidura de Trump, es va tocar el pit i va aixecar el braç en un moviment pràcticament calcat a la salutació feixista. Si pareu l'orella, se sent.
And I just want to say thank you for making it happen. Thank you.
Ens preguntem si es pot fer un símil entre l'expansionisme alemany sota el nazisme i les amenaces i aspiracions del govern Trump sobre el Canadà, Groenlàndia, el Canal de Panamà, que han aixecat recels i preocupació. És comparable aquella situació amb l'actual? Enrico Zelay de Cal és professor emèrit d'Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra, nascut als Estats Units. Professor Zelay, bona nit i moltes gràcies.
Nascut i educat fins a la universitat.
Doncs...
Per tant, diguem-ne, no és allò, un petit accident. Vaig conèixer el país molt bé. Ho he conegut, el país, molt bé. He tornat, he tingut família, ja no. I, doncs, ho conec bé. A veure, és comparable a l'expansió, l'expansionisme alemany, diguem-ho així, després de la Primera Guerra Mundial, amb el discurs actual de Trump? Jo crec que no. Si escoltem el discurs inaugural de Trump, fa una cosa que no s'ha comentat gaire, no s'ha comentat gaire ni tan sols als Estats Units, que és que al mig del discurs hi parla de... utilitza un terme que no s'ha fet servir durant un segle, que és destí manifest, manifest destiny. És un terme inventat als anys 40 del segle XIX i era expressió. No entro en complicacions de demòcrates i whigs, que són partit que aviat desapareix, es convertiran els republicans en part. És a dir, és un plantejament de... els Estats Units té un mandat diví per expandir el seu estil de democràcia al món, i sobretot d'una forma continental. I això vol dir que s'havia de conquerir Mèxic, que en aquells moments significava Califòrnia, el gruix de Nevada, Colorado, Arizona, Nou Mèxic, i, a més, acceptar la vasta República de Texas. És aquesta idea, i ho diu Trump. És una cosa estranyíssima, perquè d'això no ha parlat ningú en 100 anys. Hi ha hagut altres maneres de dir-ho i diferents. Què passa? Doncs el conjunt anglòfon nord-americà és on, i ho dic així per una raó molt concreta, és sobretot expansionista. Té una lògica expansionista, l'ha tinguda des del segle XVIII i la té implícitament en cert sentit fins ara. És un tema constant i això ha estat la pauta.
I, professor, el fet que Trump no descarti utilitzar la força d'encendre els llums d'alarma?
És molt difícil. Estem parlant d'un home que, òbviament, és molt excèntric, per dir-ho finament, que és un especulador de propietat i de casinos desconvertit en protagonista d'un reality show a televisió. Té una relació amb la realitat habitual peculiar. És un home amb una gran capacitat de comunicació emocional que està caracteritzat per un despreci per la comunicació d'informació. És a dir, per ell la informació no existeix. Existeix el que es diu per a negociar. El seu famós llibre, l'art del negoci, del tracte. The Art of the Deal. I la cultura nord-americana és una cultura no d'escacs o d'altres jocs més sofisticats, sinó de pòquer. Aleshores, allò, pòquer és saber llegir la cara dels altres, no deixar veure el que tens, saber fer un farol ben fet. Jo sospito que una part de farol n'hi ha. I una part no. I part de l'èxit de Trump és que ningú sap, ningú vol dir ningú, sap quan està jugant i quan pensa actuar.
Ens ho diu Enrico Zelaida Cal, professor emèrit d'Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra. Professor, abans d'acomiadar-nos, algun missatge més?
Com es deia en temps que hi havia creients, que ens agafin confessats. La noció de com jugar a pòquer d'aquest home pot implicar pistoles sota la taula.
Quan heu parlat del pòquer, jo pensava en això, en pistoles a la cintura.
Doncs aquest és un home que juga a la sorpresa i al desconcert del contrari. Doncs... I Europa no existeix. És a dir, el que signifiquen aquestes pautes és la trivialització d'Europa com a contrincant. Ja està, amb això ja acabo.
Professor, moltíssimes gràcies i els millors desitjos.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i el Ramon d'Aguilar de Segarra. Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Trucada per l'estàtua de Colón.
Quan es va inaugurar?
Es va inaugurar l'1 de juny del 1888, que aquell dia també es va inaugurar l'Exposició Universal a Barcelona.
Clar, l'1 de juny de 1888.
Sí, i van passar 6 anys a fer-la.
6 anys.
Van començar el 82 i van acabar el 88.
Està molt bé.
I ho van fer-ho també en part a Barcelona, perquè es veu que també hi havia, amb el viatge al descobriment, també hi havia catalans. I mira, llavors, doncs, això. I a Madrid també n'hi havia una d'estàtua de Colón, però ara fa poc temps que la van treure allà al passeig de la Castellana amb una rotonda. I llavors n'hi ha un altre a Palos de la Frontera, un altre a Granada i un altre... Ara no me'n recordo un altre. Però, doncs, això.
Està molt bé.
Sí. Doncs és això, que hi van tenir feina. I ara els de la CUP, doncs, no fa gaire que van dir que es havia de treure, que volien que es tragués. Però de moment no ha sortit.
No ha passat d'aquí.
Es veu que la voldrien fer treure.
Ramon, i excel·lent aportació la vostra.
Sí, ho he tret del Google.
Bueno.
Suposo que deu ser veritat, saps? Perquè d'això...
Sí, algú que ha de rectificar que ho digui.
Sí, això mateix. No és... Mira, m'agrada escoltar-vos-ho i llavors coses que demanen aquí, si jo ho miro tot sovint, ho miro a Google i surt tot, saps?
Doncs mira, ara mateix traiem aquesta pregunta del pou. Mira-la com marxa. Yeah. Fantàstic. Ramon,
bueno,
que tingueu bona nit.
Igualment, bona nit.
De Vilà de Segarra cap a Gràcia. Martí, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Aviam.
Mira, doncs, volia saber dues coses. La primera, no, volia saber una cosa. La pregunta que jo vaig fer sobre el narcisisme, es va rebre resposta?
Sí, va haver-hi unes respostes molt punyents. Sí, sí, sí.
Oh!
No passa res, no passa res.
Molt, no les he sentit.
Ja va com va això, però molt maques, eh? Molt, una assistència molt bona, eh?
Sí?
Sí, 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 sí.
Bueno, quan puguis em podies fer... Bueno, un resum.
Oh. Ho trobareu amb facilitat, ho trobareu a les xarxes.
Ah, sí?
Sí, tot això està ben resumit.
Ah, perfecte. Doncs bé, era per dir unes quantes dites.
Aviam.
La primera, les dedico als avis, també. La primera diu, caldera vella, bony o forat.
Uh-huh.
Una altra que me la deia la meva mare. La meva mare me'n deia dues. Em deia... De vell enllà no es pot passar. I la tercera diu, no es pot ser vell a cap preu.
Molt bé, molt bé. Doncs gràcies, Martí, que tingueu molt bona nit.
Molt bona nit. Salutacions.
Aquí només hi faltava aquella de pla, no? Fer-se vell és una catàstrofe. Anirem a Esparreguera, Aleix, bona nit.
Bona nit, Javier. Mira, avui vull fer una pregunta, que no sé si les sentides a dir mai. Has sentit a dir, doncs, els estrenyacaps?
No, els estrenyacaps.
Sí, saps què és això?
No.
Doncs mira, això era, doncs, que el meu avi, això ho feia el meu avi, i molta gent. Abans, quan estrenia una persona mal de cap, es posava com un gorro, amb dues vetes ben llargues, i llavors es feia un nuc ben fort i es posava 10 cèntims aquí davant del front. I al cap d'un parell d'hores o tres, marxava mal de cap.
I com s'explica això?
No ho sé.
I és el que demanem.
Però a casa, el meu avi mai havia pres mai cap aspirina.
Feia
sempre son... deia amb la iaia, escolta'm, avui no té mal de cap. Entrava amb l'estrenyacaps.
L'estrenyacaps.
Sí, estrenyacaps. I llavors això devia ser que el fer, doncs, en força estrenyar el cap amb les vetes devia marxar amb el de cap.
No sé.
Jo pregunto si els ignorants se'n recorden d'això. Això fa molts anys, eh?
Això és una mica els orígens del tàping d'avui.
Exacte. Bé, eh?
Molt bé, Aleix. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, Xavier. Vinga, adéu.
Bona nit. D'Esparreguera a les Corts, Maria Rosa, bona nit.
Bona nit, Javier. Mira, avui no pensava trucar, però arran de l'entrevista que has fet i coses que a mi no m'agraden, faré un breu comentari amb pregunta.
Uh-huh.
Està relacionada, evidentment, amb estat lúdic. Jo, per la feina que feia, tenia que fer seminaris i posar-me al corrent. Perquè tenia la direcció d'una empresa a nivell administratiu. Quan Espanya va entrar a la Unió Europea, un dels seminaris que vaig fer vaig tenir la sort de tenir com a mestra l'Oriol Amat. Una de les coses que es va comentar a la classe. Als Estats Units, la Unió Europea no li interessava. I ho deixo aquí. Ara bé, la meva pregunta amb el president que hi ha actualment. La meva opinió és que vol fastidiar Europa. Llavors, jo pregunto, quina finalitat creu persones més enteses que jo té el Donald Trump? envers Europa, perquè clar, si vol posar arancels per tots els productes que s'exporten als Estats Units, el meu criteri és que Europa per ell no té el més mínim interès.
Ara el professor Ussalai ens deia que vol trivialitzar Europa.
Maria, perdó?
Que vol trivialitzar, és a dir, reduir en importància el continent,
bueno,
Europa.
Bueno, d'aquí ve que quan es va formar la Unió Europea, ja el tio Sam, com li dèiem en aquella època, això amb ells no els interessava, una Europa unida. I jo crec que actualment continua sent igual. Puc estar equivocada.
Quina finalitat vers Europa?
Mi... Uh-huh.
Quina finalitat?
Perdó. A mi aquest senyor em fa molta por.
D'acord.
De debò.
Gràcies i bona nit, Maria Rosa.
I perdona si avui m'hi expreso una mica més.
No passa res. Gràcies, bona nit.
Gràcies.
Quina finalitat té el govern de Trump vers Europa? Anem ara cap a Canet de Mar. Quima, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Mira, ara ha trucat un senyor que és en Narcís.
Sí.
Mira, jo sí. Jo tinc 75 anys
sí.
I me'n recordo de la meva mare, que tenia molt de mal de cap sempre.
Sí.
I si lligava ella una mitja, sap aquelles mitges?
Ah.
Doncs ben estretes al cap, me la feia lligar a mi, que la fes ben estreta, i li passava, als 10 minuts, li passava el mal de cap.
O sigui, fer una pressió amb la mitja.
Sí, senyor, sí, senyor.
Com un nus, no?, jo pressionar,
sí.
I clar, allò deu frenar les venes,
sí.
No?, deu comprimir-les.
Sí, 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 és això,
I li marxava el mal de cap.
El mal de cap, però esclar, era una dona que tenia sempre mal de cap, de tant en tant ho havia de fer, però
ja
almenys
veia...
li passava, perquè aspirines ni res, no li anava res bé.
I ja la veieu sovint amb la mitja al cap i dèieu, mira...
Oh, jo reia. Nosaltres reiem,
Clar, clar.
Però, miri, una bona solució. Bueno, una bona nit,
Gràcies.
Que tingui una bona nit, ignorants.
Igualment,
adéu,
igualment.
Bon
de Canet de Mar, al barri de Sant Antoni, Ramona, bona nit.
Hola, bona nit. Mireu, jo, quan era petita, havia estat al col·legi Torre Mar. Se recorda que un dia una noia en parlava i parlava del doctor Colt?
Sí.
Doncs això, en aquell col·legi havia estat jo de petita, bueno, d'adolescent, o de semi-adolescent. I llavors, perquè tinc epilèpsia. I resulta que el tipus de mal, el tipus d'atac que m'agafava a mi... És amb mal de cap, que no, la majoria no tenen, la majoria de l'epilèpsia no tenen mal de cap quan agafa un atac, però el meu sí. Llavors doncs resulta que una vegada doncs, em va agafar un i em van fer prendre aspirina. Després havia assabentat el doctor que l'aspirina no va massa bé quan se prenen coses per l'epilèpsia, no sé què, i llavors... Doncs resulta que llavors la vegada següent no me'n vaig atendre. Me'n vaig atendre, li vaig aguantar tot el dia, no vegi com. Llavors, després, quan ja era a casa, ja no era al col·legi, un dia vaig anar-lo a veure al seu despatx i em pregunta, diu, tu tens... Els atacs s'agafen amb mal de cap? Dic, sí. Diu, doncs mira, deu aigua ensucrada. Aigua amb sucre.
Aigua amb sucre, per aturar... El mal de cap. Aigua amb sucre.
Sí, sí. I llavors vaig provar-ho i es reduïa a la meitat. I llavors em va ocórrer. Si d'aquí milloro, torno a provar, desapareixerà tot. I sí, senyor.
I oli en un llum.
Oli en un llum.
Que bé, Ramona, gràcies per compartir-ho.
Adéu.
Va, que mira, anem camí de 2:15 i encara no hem dit que si ens acompanyeu fins a les 2, avui la darrera melodia serà reservada a la Dolors de Banyoles, que vol escoltar Tornarem de l'Accent Bustó.
Trencar aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels dels somnis que ens vam veure néixer. És temps de ser valents. És temps de ser conscients que cal cor i cervell i no volem perdre ningú en aquest camí. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem
escoltarem Himne d'Esperança i Resiliència forma part de l'àlbum Objectiu La Lluna 2008, veu de Salva Roncero al capdavant del grup. Recordem que durant 20 anys la veu solista va ser la Penny Fortuny, que va deixar la banda el 2006, però aquest 2025 torna i estarà al capdavant amb nova gira que arrencarà el 2 de maig a la Mirona de Sal i exhaurint entrades. Ens alegrem per ells. Tornarem en un missatge, és un missatge de superació i determinació davant les adversitats, versionada a la Marató, passada amb Xenoa Su i Blanca Paloma, i també s'ha utilitzat en diferents contextos socials i polítics i en el procés independentista. Tornarem a escollir la Dolors de Banyoles. Pau, què ens en destaques?
Bona nit, Xavier, i bona nit, ignorants. La Dolors és una persona molt vitalista. M'ha explicat que és d'aquelles persones que no tira la tovallola. S'esforça sempre i per això li agrada tant aquesta cançó que parla de superar les tempestes. Per cert, està començant a aficionar-se a la marxa nòrdica. Ja fa un any que en fa i els Reis aquest any li han portat dos bastons. Té la seva cosa, diu, però que ja ha après a fer-lo servir. És de Banyoles i us recomana a tots una visita a l'estany i ens recomana especialment el Parc de la Dona, que és un parc accessible pensat per gent de totes les edats i amb aparcament al costat. Avui ens parlarà de la seva relació amb la ràdio, fidel oient des de ben petita. I la seva dita? Doncs diu així: si vols que parlin bé de tu, no diguis mal de ningú.
Està molt bé, Pau, gràcies. Per cert, la Dolors ha optat per l'opció de gravar. Si se us fa tard, allò a les 2 de la matinada que us truquem, dius, home, no són hores. Teniu l'opció de deixar el missatge com ha fet la Dolors, que l'escoltarem al final, però com que he vist qui posava dues preguntes, les avancem ara.
Sap algú què són les cusconies? Jo sí que ho sé, aquesta. I una altra, què vol dir a l'expressió llançar la tovallola? D'on va sortir? Moltes gràcies, bona nit.
Fins després. D'on va sortir l'expressió llançar la tovallola? I les cusconies, què són? Això és la nit dels ignorants 3.0.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148. Ara, revifo cada nit de 12 a 2 de la matinada.
La maestra dio las letras a los pobres. La ignorancia es enemiga de la claridad.
No et perdin mai les ganes d'aprendre. És el més important de la vida i el que dona més satisfacció a nivell personal. No ens hem de parar mai. Tinc 77 anys i encara és com si en tingués 15 en aquest sentit. Necessito conèixer, necessito aprendre.
La maestra dio su amor a la pobresa.
Mentre ensenyem, aprenem també. I, per tant, doncs, us animo a tots. I crec que a Dinamarca es fa molt d'èmfasi en això, no? Que el coneixement no s'atura quan hom acaba la universitat o l'institut o els estudis superiors, sinó que el coneixement ens acompanya fins al final dels nostres dies. I, com diu la Sílvia, també és un dels grans plaers de la vida.
La nit dels ignorants 3.0. Revifa les neurones.
La libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán a la de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, y aún tengo la vida.
para la libertad.
Para la libertad, de Joan Manuel Serrat, amb Rubén Blades, el disc Analogia desordenada. Llibertat i resistència davant l'adversitat. Avui, 23 de gener, se celebra el Dia Mundial de la Llibertat per recalcar la importància d'aquest dret universal. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. La data escollida té relació amb alguns fets rellevants, com el 23 de gener de 1954, quan uns 22.000 presoners de guerra xinesos capturats a Taiwan no van voler ser retornats al seu país, o 4 anys més tard, a Venezuela, una unió civil i militar va acabar amb la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez.
La llibertat, un dret fonamental, un dret humà, que permet als individus elegir la seva forma de viure, pensar i actuar sense obligacions ni coaccions. La llibertat també és molt present en la paraula de Déu. Això ho sap bé Teresa Forcades, que demà ens acompanyarà.
La convidada del mes.
Metgessa i teòloga, no sé què li voldríeu demanar a Teresa Forcades.
L'Elisabet diu, quin paper té el feminisme en la transformació de les estructures religioses i socials? Uf. I la Maria Lluïsa...
Aquesta és profunda, aquesta.
Vol, la Maria Lluïsa vol saber què li diria a algú que treballa per un món més just.
Per què es buiden les esglésies? Algú li preguntarà directament. Com és que hi ha menys gent a les esglésies? Què passa? I últimes hores, si voleu fer-li arribar alguna pregunta.
Sí, les vies disponibles són el correu ignorants@catradio.cat, les xarxes socials i el telèfon 667-220-148.
I en 3 setmanes escasses, Dia Mundial de la Ràdio.
Sols m'acompanya la ràdio, que dispara com un colt. Sols m'acompanya la ràdio, i el seu cor de rock and roll. Vas regalar aquell juny. Sols m'acompanya la ràdio i totes les seves cançons em parlen de tu. Em parlen de tu.
I com que hem de preparar-ho bé, això de desembarcar a casa d'algú, cal que tinguem temps, i per això últimes hores per fer les vostres propostes. On voleu que vinguem?
La Marga d'Alcarràs ens espera al Segrià, perquè el meu pare us escolta cada nit i li faria il·lusió.
Home, Marga, bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit.
Estàs al costat del pare o ell viu a casa seva i tu la teva?
Exactament, cadascú vivim a casa seu.
Molt bé, però quan us trobeu, ell et parla de la nit dels ignorants?
Sí. Bueno, clar, jo, quan vivia allí a casa amb ell, pues, cada nit l'escoltava, i ho sentia.
I què ha dit? Com li has dit? Com t'hi adreces a ell? Pare?
Papa.
Et sembla bé que vinguin a fer el programa a casa teva? Què t'ha dit ell?
S'ha quedat sorprès. Se n'ha rigut. I suposo que li ha fet gràcia, també.
O sigui, l'idea és teva.
Sí. Jo us vaig veure això per l'Insta. I ho vaig fer. I després li vaig comunicar amb ell. Mira, papa, he fet això.
I tu creus que ara ens està escoltant?
Pues suposo que sí, perquè li he dit.
Com es diu?
Antonio.
Antonio, com ho veieu, això? On ens instal·laríem? Al menjador de casa o, no sé, al garatge? O on creus que podríem fer això?
Això, al menjador.
Al menjador, eh?
Sí.
I de què parlaríem amb ell?
Ai, no sé, el que vulguéssiu. Us escolta cada nit, ell. Se'n va dormir i fica la ràdio automàticament, i us fica vosaltres.
A què s'ha dedicat?
Treballar a la banca.
A la banca? Home, tenim tema aquí. Sí. La primera pregunta, sí. Què et sembla que hagi tornat la seu social del Sabadell a Catalunya? Antonio. Molt bé, Marga, i a tu?
No sé què et respondria, la veritat.
Marga, no sé si vols dir alguna cosa més als oients o al pare, si li vols enviar una salutació a l'estil de la ràdio.
Bueno, pues no, que el saludo, que bona nit i que endavant, a veure si tenim sort.
Endavant amb el programa, abraçada i 2 petons.
Sí, exacte.
I gràcies.
Gràcies.
De rock and roll. Sols m'acompanya la ràdio que em vas regalar aquell juny. Sols m'acompanya la ràdio i totes les seves cançons.
parlen de tu. Em parlen de tu. De tu.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya Ràdio.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
És diumenge, 19 de gener del 2025, i això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Benjamin Netanyahu.
El cabinet va mencionar...
Que endarrereix l'entrada en vigor de l'alto el foc a Gaza i la incertesa és màxima. Diu que no l'aplicarà fins que Hamas no publiqui la llista d'hostatges per alliberat.
Havia de començar 8:15 del matí, hora catalana. És un quart de nou... de... són 3:15 de... Sí, no, són 8:45 del matí i encara estem així.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa. Tot s'accelera. I el pop-up s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
És responsabilitat humana posar que les dades siguin correctes.
Les dades obertes de Catalunya, no? Com es podrien visualitzar?
Tenim una gran eina, però si no li fotem cas...
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem. Tractem tots els àmbits de la societat amb la gent que ja la fa servir.
Aquest dimecres, nous episodis de Pop-up IA. El videopodcast de Mariola Dinarès a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Camí de 3:15 amb la Montserrat de Mataró. Bona nit.
Hola, Xavier, bona nit. Mira, una cosa que tinc curiositat, no sé si només em passa a mi o passa a tothom. Quan estornudem, per què tanquem els ulls?
Uh-huh.
Almenys a mi em passa, i a vegades em ve un estornud i penso, no els tancaré. Doncs és impossible. Jo no sé si és una cosa que passa a tothom i m'agradaria saber el per què, si hi ha una explicació.
Molt bé. Doncs ho demanem. Montserrat, moltes gràcies.
Doncs apa, molt bé, bona nit.
De Mataró, Lleida, Àngels, bona nit.
Hola, bona nit, com va?
Bé.
Mira, és que era per fer unes preguntes a la doctora teòloga que vindrà.
Sí.
Perquè l'altre telèfon no l'he pescat. Que jo preguntaria, primer, com és que no deixen ser capellanes a les dones?
Molt
per
bé.
Poder dir missa i tot igual, poder ser fer igual que els homes.
Mhm. Uh-huh.
I després, degut a les coses que hi ha hagut rares dels capellans o així, per què no els deixen casar?
Perquè...
Jo penso, uh-huh. No ho sé, penso que aniria més bé. Uh-huh. És un pensament meu. Val?
Estan molt bé aquestes preguntes, Àngels.
Sí, perquè a veure si les poden contestar, potser ni ells ho saben, però bueno, algo hi ha d'haver aquí.
Algo hi ha d'haver. A veure què ens dirà la doctora.
Sí, bueno, pues moltes gràcies. Demà sortirà.
De 12 a 1? Demà que, aquesta hora?
Sí, va, moltes gràcies, eh?
A tu.
Bona nit.
Adéu-siau. I ara veig que tenim una nota de veu del Sergi de Manresa.
Referent a la pregunta que vaig fer l'altre dia de les cites prèvies. Ara he sentit per RAC1, que a vegades també l'escolto, que tot això es ve de la precarietat del sistema informàtic que tenen els Mossos, no els Mossos, Hacienda i la Policia Nacional. I els hackers compren totes les cites prèvies, però no han dit ben bé com ho fan. Igual ho han dit i jo no l'he escoltat. I que aconsellen, que estan implicats fins gestors i abogats. I que el gestor i l'abogat també aconsella que la compris amb un per internet, que la compris a una màfia d'aquestes, que et cobren pues, 15 euros o, si no, un locutori.
Aquesta era una nota de veu que ens ha deixat el Sergi. Si algú pot ampliar-ho, serà benvingut. L'Albert diu, treballo en un ajuntament i en resposta al David, que demanava Vera per què no pot revisar un examen d'oposicions, unes oposicions oficials. Diu, ell té dret a veure aquest examen, així ho marca la llei de transparència. Recordar-li que el síndic de greuges és un òrgan que assessora tant a l'administració com al ciutadà, però no és un òrgan executiu. L'únic que pot fer davant un recurs d'alçada és presentar denúncia contra l'administració pública en concret. El que no sé és si després de tant de temps tindrà validesa jurídica. S'hauria d'assessorar legalment i li recordo que les assegurances tenen assessors legals i també els tenim públics, si no vol tenir doncs despeses o presentar la instància al mateix òrgan. Gràcies, Albert. La Maite des de l'Hospitalet diu, bona nit, vull deixar la meva queixa cap a molts periodistes, ja sigui de ràdio o de televisió, el que escolto quan es refereixen a l'escriptor Paulo Coelho. Diuen exactament, diuen Coelho, i és Coelho amb dues elles, Coelho, caldria que sabessin que en portuguès les lletres L-A que es pronuncia com una doble L, per favor, que no és tan difícil, no sé per què ens molestem quan a la resta de l'estat espanyol diuen Sabadell en lloc de Sabadell, no? Aquí fem el mateix amb la llengua portuguesa. Penso que caldria tenir una mica més de cura i si no es demana massa. Bé, atenció a la gent, que aquest és un tema que surt sovint sobre el dret a morir dignament, sobre el document d'últimes voluntats. Aprofitant que fa 40 anys l'associació Dret a Morir, volem dedicar-li uns minuts.
Mar adentro. Mar adentro. Y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan tantas voluntades para cumplir un deseo. Un beso enciende la vida con un relámpago y un trueno. Y en una metamorfosis, mi cuerpo no es ya mi cuerpo. Es como penetrar al centro del universo. El abrazo más pueril y el más puro de los besos. Hasta vernos reducidos en un único deseo. Tu mirada y mi mirada. Como un eco repitiendo sin palabras. Más adentro, más adentro. Hasta el más allá del todo, por la sangre y por los huesos. Pero me despierto siempre. Y siempre quiero estar muerto. Para seguir con mi boca enredada en tus cabellos.
És el poema que obre la banda sonora original de Mar Adentro, amb Alejandro Amenábar i Javier Bardem. Farà aviat 4 anys que a Espanya doncs, hi ha una llei orgànica de regulació de l'eutanàsia. En determinades circumstàncies permet sol·licitar que ens ajudin a morir sense patir. Un nou dret que ens fa més lliures, celebraven els defensors. Però per arribar-hi van caldre molts anys de lluita. 40 en el cas de l'associació Dret a Morir Dignament, que per la seva trajectòria i el seu compromís en aquesta defensa acaba de rebre la Creu de Sant Jordi. Cristina Vallès és la presidenta de l'associació. Cristina, bona nit i enhorabona.
Moltes gràcies.
Com heu rebut aquest reconeixement?
Doncs ens va sorprendre i ens va honorar moltíssim, sobretot perquè és el reconeixement de la feina de molta gent durant molt temps. I al mateix temps és fantàstic que una institució com la Generalitat reconeixi un dret humà bàsic com és el de poder decidir sobre la teva vida. Per tant, hi ha aquestes dues enfocs. Per nosaltres va ser fantàstic. La gent que fa molts anys que està a l'associació va trobar-ho meravellós i els que no portem tant, doncs, també.
La memòria històrica és important. Recordem que no fa tant, quan algú decidia voler posar fi a la seva vida de forma digna, havia de recórrer a l'exili o a la clandestinitat, no?
Exacte. Nosaltres ara, aquest 40è aniversari, hem fet una celebració que creiem que es mereixien els voluntaris i voluntàries de més edat de l'associació. I entre les coses que vam aconseguir és tenir la celebració el senyor Lerma, que és la persona que va enviar aquesta famosa carta al diari dient que hi havia un dret que calia reconèixer, que era el poder decidir sobre la pròpia vida. I vam tenir la sort de poder estar amb ell i poder-lo conèixer i poder-lo saludar. I la veritat és que va ser fantàstic.
I en aquests 40 anys us deveu haver trobat amb casos i situacions difícils d'explicar, segons com.
Bé, ens hem trobat en molts casos, fins i tot en casos difícils d'explicar i casos que no es poden explicar. O sigui que sí, sí, ens hem trobat en molts casos. La gent que... n'hi ha molts que han gravat, per exemple, el seu final. Clar, la diferència entre trobar-se amb un patiment de final de vida i haver d'optar per un suïcidi perquè no pots més amb el teu dolor, amb la teva angoixa, o el poder demanar una eutanàsia, no només és diferent per la persona que opta per aquesta qüestió com és un suïcidi, és absolutament diferent per la família, per l'entorn i per la pròpia persona. Són molts anys de molta gent que s'ha hagut de suïcidar amb soledat, amb angoixa, perquè no sap si li sortirà bé o no. Aquest pas és terrible. I, en canvi, en aquest moment, poder pensar que una persona com el Ramon San Pedro, tu deies al començament, podria optar per un suïcidi ja convertit en una eutanàsia, en una bona mort, només per això ja valdria la pena. I sobretot hem de tenir en compte que la nostra llei d'eutanàsia, que està, ja sabem que té aquestes dues contextos eutanàsics, pot ser per malaltia o pot ser per patiment, d'alguna manera, aquest segon context eutanàsic, el d'un patiment greu que no hi ha manera de apaivagar-lo, però que és un patiment, que no és una malaltia, el tenim gràcies al Ramon San Pedro.
Com veieu ara mateix la feina feta durant aquests 40 anys?
Excel·lent. I, sobretot, això és una cosa que va sortir molt aquests dies que celebràvem el 40è aniversari. Estem molt contents del tarannà que hem pogut donar en aquesta lluita. Clar, si no hi hagués sigut per als mitjans de comunicació, molt bona part de la informació que ha rebut la ciutadania no hi hagués sigut.
En els casos de poder demanar l'assistència per morir dignament, hi ha el de la malaltia i també del patiment, deies. Però cal subratllar que el reconeixement del dret a decidir no vol dir que ho puguem fer de qualsevol manera i assistits per qualsevol amic, no? Cal fer una sol·licitud i hi ha un protocol a seguir.
Sí, un protocol molt, molt garantista, tant per al pacient o per la persona que sol·licita l'eutanàsia, com per al professional. Nosaltres creiem que això és, d'alguna manera, una cosa important dins d'aquesta llei. Perquè, tal com dius, és una llei complicada i la sabem que la farà servir poca gent. Perquè en els països on està instaurada l'eutanàsia des de fa anys, com a molt un 2% de les defuncions poden ser per eutanàsia. El 98% de la població no morirà per eutanàsia, però a l'estat regulada l'eutanàsia s'ha posat l'ull, s'ha posat l'enfoc en com funcionen les morts en el nostre país.
I, Cristina, us trobeu amb obstacles avui en dia quan algú vol seguir aquest procés?
L'obstacle principal és la falta d'informació i de formació, perquè hi ha alguns professionals que encara poden dir és que no sé, no sé com bellugar-me al mig d'aquest procés i, per tant, doncs, el que faig és dir, pues, mira, ho sento molt, però jo no ho podré fer. No. Perquè una cosa és l'objecció de consciència. L'objecció de consciència és la possibilitat que té un professional que per les seves creences i pels seus valors decideix no acompanyar el pacient. Però el no acompanyar no és possible. El pacient, quan un metge és objector, el primer que ha de fer és comunicar-ho en el seu cap i a partir d'aquí hi ha una demanda d'eutanàsia que hem de mirar com l'atenem perquè jo no la podré atendre. Llavors, esclar, tota aquesta pràctica encara hi ha professionals que no la tenen del tot clara. Per això cal una informació i formació per tal que els professionals estiguin assabentats de quin és el procés i per tal que la població també sàpiga els seus drets al final de vida, perquè no només hi ha l'eutanàsia. En aquest moment hi ha gent, per exemple, que encara dubta que es pugui fer un rebuig de tractament i com això és pràcticament una bona part de la població del nostre país morirà per fer un rebuig al tractament quan està en final de vida. Pot dir, no, jo ja no vull més d'aquest tractament que m'estàs oferint, que prefereixo aquest últim mes que tinc de final de vida, doncs descansar, poder-me acomiadar i poder tenir un final més tranquil que el que seria doncs, estar sotmès a una cinquena línia de tractament experimental. Per tant, doncs, jo crec que l'eutanàsia el que ha fet és dignificar no només les persones que necessiten l'eutanàsia, sinó dignificar, ajudar a dignificar tot el que són els processos de final de vida. I per nosaltres això és maco, perquè ens dediquem a treballar els drets en final de vida, no només l'eutanàsia, sinó els drets en general.
I no sé si una peça clau de tot aquest sistema d'assistència als qui ho necessitin és el document de voluntats anticipades.
Oh, i tant, i és bo que en puguem parlar i que puguem saber què és aquest document. En aquest moment, el document, que és el document que diu quins valors i quines pràctiques sanitàries vols o no tenir, la majoria de gent el que fa és posar una creueta en el no vull que s'allargui la meva vida artificialment, o no vull tenir dolor o ansietat en el meu final de vida, o bé, no vull que la meva família pateixi, aquest és un molt important, no? O si jo estic en aquesta situació, la que sigui, doncs jo ja no vull seguir amb la meva vida, sinó que vull que se m'apliqui l'eutanàsia o vull que se m'apliqui una sedació. Per tant, el document de voluntats anticipades, que és un document que nosaltres diem que és com un regal. És un regal per la família, perquè no hauran de decidir en el final de vida, que és per una altra persona, que és una cosa horrorosa quan s'ha de fer. No, és un regal per al professional, perquè sabrà exactament què vol o què no vol el pacient que té davant, que ja no es pot expressar. I és un regal per al propi pacient, perquè tindrà exactament el que vol en el seu final de vida, sigui el que sigui.
L'Associació Dret a Morir Dignament ha complert 40 anys i acaba de ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi. N'hem parlat uns minuts amb la seva presidenta, Cristina Vallès. Cristina, algun missatge més per a l'audiència?
Doncs pensar en el final de vida és una cosa important. Sobretot et serveix per resoldre temes que a vegades, si no, quedarien oberts, i per donar-te en compte que la vida s'ha d'aprofitar.
Cristina Vallès, moltíssimes gràcies per la feina feta i per molts anys.
Moltes gràcies a vosaltres per contactar-nos. Una abraçada.
I arribarem, com aquell qui diu, a la una, recordant algunes preguntes pendents, com aquesta de la Margarita de Figueres. S'han prorrogat els pressupostos, però aquest any potser hi ha més ingressos. Què passa amb aquest superàvit? On van aquests diners? En David, de Barcelona, l'estiu del 2023 vaig fer unes oposicions i vaig suspendre. Des d'aleshores demano poder veure les proves que vaig fer amb les correccions i sembla que no hi ha manera. Per què? Tinc aquest dret, no? En Víctor de Vic pregunta, tinc una amiga que pateix obesitat mòrbida que s'està plantejant fer un viatge en avió. Quin tipus de seient ha de reservar? Ho pot fer directament a través de la pàgina web de l'aerolínia? Anem a escoltar les notícies de la una.